Continguts en xarxa. El POU.
L'Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels ha contribuït a resoldre una polèmica que s'arrossega des de principis del segle XX i que va enfrontar a dos grans científics com Niels Bohr i Albert Einstein. Tot plegat al voltant del món quàntic. Per explicar-ho millor, hem parlat amb un dels investigadors que ha liderat el projecte, el Carlos Abellán. Carlos Abellán, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal?
Comencem explicant una mica aquesta polèmica, perquè al final aquest estudi el que ve és a resoldre una polèmica entre dos científics. Com comença tot plegat?
Això comença quan la mecànica quàntica es comença a proposar i sorgeixen dubtes sobre el significat més bàsic del que deia la teoria, no? Alguns científics creien fermament que el que la mecànica quàntica ens escrivia sobre el món doncs ens agradés o no era així, i altres pensaven que hi havia algo que segur que estava malament amb la mecànica quàntica i que encara ens faltaria descriure noves maneres d'interpretar aquests resultats. I en particular es refereix a dues coses molt intuïtives sobre l'univers. Un és el concepte de realisme i l'altre el concepte de localitat. I què vol dir això? El realisme es refereix a que nosaltres doncs, entenem els objectes, entenem totes les coses que veiem, com que tenen unes propietats indefinides. No? Una cadira és una cadira i té un color blanc i no importa si l'estic mirant o no. En canvi, la mecànica quàntica ens diu que això no és tan cert, sinó que la cadira té unes propietats que no estan ben definides fins al moment en què anem a mesurar. Llavors, és en el moment que el mesurem que això pren un valor o un altre. Llavors, això és una mica xoca amb la nostra intuïció.
És difícil imaginar que... O sigui, d'alguna manera podem dir que un arbre no és un arbre fins que no el mirem, no? És allò de l'arbre que cau al bosc i tot plegat.
Sí, és en aquesta direcció, però més que l'arbre com a objecte, és l'arbre i les seves propietats. És a dir, mesura un metre, mesura dos... Bé, doncs això no està ben definit fins al moment que el anem a mirar.
I al final el que heu fet és dir que Einstein no tenia raó. Com et sents quan dius això?
molt humil. I no m'agradaria discutir-li la cara. Però bàsicament Einstein no és que digués que no es portaria la contrària a Einstein, és més aviat Einstein deia que la mecànica quàntica, o això que la mecànica quàntica estava dient sobre l'univers, calia refinar una mica. Se li havien d'afegir certes coses a la teoria per fer que això que predeia no fos veritat sobre l'univers. És a dir, que els objectes sí que tenien propietats ben definides. Però quin problema hi ha? Que a l'època on estava Einstein no hi havia la possibilitat de fer aquest tipus d'experiments, per tant, no sabem què és el que ell pensaria o el que ell diria després de veure els resultats dels experiments.
I ara parlem una mica d'aquest experiment. Com ha sigut aquest projecte que ha permès resoldre aquesta polèmica? Quina és la tecnologia que ens ha permès fer-ho ara?
Doncs realment aquest tipus d'experiments porten ja anys fent-se. El que hem afegit en aquest nou estudi és el fer servir persones. I per què és tan important fer servir persones? És per poder complir realment amb les propietats del teorema que fem servir per refutar aquesta teoria. Per què ara? Doncs bàsicament, de fet, el científic que va proposar aquest teorema, que és John Bell, ja havia proposat en algunes de les seves cartes que podrien fer servir persones per fer aquest experiment, però com en necessitem tantes per poder-ho fer, no ha sigut fins ara, en l'època de l'internet, dels sistemes d'infraestructura com poden ser de Google, d'Amazon, que permeten la connexió de molts usuaris, que ho hem pogut dur a terme en combinació amb molts laboratoris d'arreu del món.
Perquè són 100.000 persones les que han participat en aquest experiment. Com convenceu a 100.000 persones per apuntar-s'hi?
Doncs bàsicament el que els demanàvem era que ens ajudessin, perquè era cert. De fet, és una de les coses més maques d'aquest experiment, que no simplement que demanéssim a la gent que ens ajudés doncs, per fer soroll, és que realment necessitàvem que moltíssima gent ens ajudés per poder-ho fer, si no, no era viable. I era maco, per exemple, en una escola i nens de 7, 8, 9 anys que potser en tenien amb més o menys detall el que s'anava a fer, però sí que el fet de poder ajudar científics a fer un experiment i que els necessitéssim de veritat, realment els motivava moltíssim. I aquest missatge de us necessitem, ajudeu-nos, crec que és el que ens va ajudar més a treure participants.
Tot plegat es fa a partir d'un joc.
Sí, de fet, el que nosaltres necessitàvem dels usuaris era que introduïssin zeros o uns a través d'un videojoc, o sigui, pot ser tecla dreta, tecla esquerra, i aquests uns i zeros s'enviaven directament a 13 laboratoris que estaven per tot el món. El que els laboratoris feien era, amb aquests zeros i uns, triar quina mesura anaven a fer. Doncs si arribava un zero, feien una mesura, si arribava un 1, en feien una altra. És a dir, els usuaris jugaven un joc i cada vegada que clicaven una tecla, això canviava el setting d'un experiment.
Més o menys, aviam si ho podem tornar a explicar una mica com això pot ajudar a resoldre això. És a dir, que el que es decidia com anava l'experiment era el que una persona aleatòriament decidís.
Correcte. És a dir, els laboratoris generaven unes partícules que es diuen, el tipus de partícules es diuen partícules entrellaçades, i podien ser electrons, podien ser fotons, circuits superconductors, i el que havien de fer una vegada havien generat aquestes partícules és mesurar-les. Ara, hi havia dues opcions per mesurar-les, amb dos aparells de mesura diferents. Quina havien de fer servir? Ells no ho podien triar, sinó havien de deixar que els bits que arribaven dels usuaris a través d'aquest videojoc seleccionessin quina mesura feien. I això és molt important per poder complir amb les regles del teorema, que es diu el teorema de Bell.
I d'aquesta manera el que heu pogut veure és aquesta, diguem-ne, no em surt ara el nom, que el que parlàvem abans del realisme i la localitat. Imagino que el tenir tantes dades és el que us permet afirmar que això que dèiem, que fins que no ho mesurem un objecte o alguna cosa, no té les propietats que té, diguem.
Exacte. Ha fet el violar, es diu violar el test de Bell, és a dir, fer el test de Bell i demostrar experimentalment el que surt del teorema, ens permet assegurar que és impossible que els objectes tinguin propietats ben definides abans de mesurar-los, que això és la part de realitat, i és impossible, sí que és possible que els objectes es parlin a distància. Que aquesta és la part de localitat que no havia comentat abans. La localitat es refereix a que nosaltres tenim molt assumit que tot el que fem té una interacció local, el que vol dir que si jo vull moure una cadira, m'he d'apropar i moure-la. O he de bufar i he de bufar molt fort per intentar moure-la. O si truco per telèfon, hi ha un micròfon, el micròfon converteix un senyal elèctric, això s'envia i es decodifica. O sigui, totes les interaccions són locals. El teorema de Bell ens permet assegurar que el món, els objectes no tenen les propietats ben definides abans de mesurar-los, i els objectes tenen interaccions que no són locals, que també és una altra part que s'escapa de la nostra intuïció diària.
O sigui, que no han d'estar en contacte per poder interactuar entre ells.
Correcte. Podem agafar dos partícules entrellaçades, que es diu, separar-les, una part de la Via Làctea i l'altra l'altra, que quan en toquem una, l'altra immediatament sap el que ha passat a l'altra partícula.
I això, a veure, jo ara mateix m'estic aquí desmuntant la meva visió de l'univers i del que està passant aquí en aquest estudi. Sé que els micròfons no tenen les propietats que tenen fins que no ho mesuri. Tot plegat, això, quines implicacions pot tenir en el futur?
Doncs això són el que observem als laboratoris sobre com es comporta el món de l'atòmic, el món quàntic, on les lleis que obeeixen en el nostre dia a dia ja no serveixen per descriure el que veiem. O sigui, aleshores, aquests tests ens permeten validar les bases de la mecànica quàntica, que són les bases de la tecnologia que estem construint de cara al futur. Aleshores, quin tipus de tecnologia sortiran de tot això? Doncs bàsicament tecnologies, per exemple, per fer les nostres comunicacions més segures. És un camp que es coneix com criptografia quàntica o comunicacions quàntiques. Un altre camp és poder fer sensors que mesurin propietats amb una precisió molt més elevada que la que podem fer amb dispositius clàssics. Un altre exemple són els ordinadors quàntics, que últimament s'està parlant molt perquè moltes de les grans companyies tecnològiques estan desenvolupant. Doncs tot això són tecnologies que fan servir aquestes propietats exòtiques per fer coses que abans no es podien fer.
Per tant, d'alguna manera és obrir un camí que fins ara sabíem que potser hi era, però no estàvem tan segurs d'això.
Correcte. Estem fent servir propietats que fa 50 anys, per exemple, no se sabia que existien. O no es tenia seguretat de que quan anéssim al laboratori això passaria. Sobre el paper, sí que les equacions predeien que això era el que havia de passar, però no s'havia demostrat mai. Per tant, no se sabia si això era real o no. Doncs ara, després de tots aquests tests que s'han anat fent darrere dels anys, cada vegada estem més segurs que això és cert, i de fet podem anar als laboratoris i explotar aquestes propietats per fer coses interessants, com ordinadors molt més potents o comunicacions molt més segures de les que tenim avui.
Doncs, Carlos, moltíssimes gràcies per obrir-nos aquesta finestra a aquest món quàntic que a primera vista costa d'entendre. Segurament amb el pas dels anys la població en general podrà començar a fer-se una idea de què significa. Moltíssimes gràcies i parlem en una altra ocasió.
A vosaltres.
El POU.
Continguts en xarxa.